Hola, benvinguts a tots els nostres podcasts. Som els alumnes de segon d'ESO, de FADAC Castellà. M'acompanya a l'estudi el Marc Llauradó.
Hola, què tal?
I qui us parla, Alejandro Ramos.
Avui farem un capítol en el qual volem comentar un tema especial.
Parlarem dels videojocs.
Hi ha molta gent a qui li agrada aquest món, però n'hi ha d'altres a qui no els interessa gens.
A mi m'agrada. Tu i jo jugàvem junts, sempre de petits, i encara continuem.
És veritat, però ja fa temps que tenim massa deures i no podem tenir temps de jugar tant.
Jo voldria parlar més d'aquest tema, perquè ha sigut la infància de molts de nosaltres.
A mi em sembla bé parlar-ne, perquè els joves i no tan joves dediquen hores i hores a aquests jocs. I potser molta gent es pregunta qui són els creadors i com ho fan?
Cert, nosaltres no som professionals d'aquest tema. Per això parlarem amb l'Albert Serra, dissenyador, narratiu, guionista i responsable de comunicació d'una empresa anomenada Hungry Pixel, que es dedica a la creació dels videojocs. I també parlarem amb el David Lleida, programador i productor de la mateixa empresa.
Doncs deixem de conversar nosaltres i parlem amb ells directament.
Bon dia.
Sabem que pertanyeu a una empresa de Ripollet i que heu creat un videojoc. Ens podeu dir el títol i el gènere del vostre videojoc? Ha estat un procés molt llarg la seva creació?
Doncs mira, el joc que hem estat desenvolupant es diu Netherworld, val? I és un joc d'acció-aventura, una sàtira d'acció-aventura, on combinem minijocs, bosses i història, bàsicament. Llavors, bueno, sou una medusa que us ha deixat la dona i, doncs, bueno, aneu al bar i us trobeu a un mag una mica complicat i a partir d'aquí pues, és tot una bogeria surrealista, bàsicament. I el joc és aquest.
Ha sigut molt complicat, ha sigut molt llarg.
Ah, sí, i la pregunta del desenvolupament, no?
Sí.
Doncs hem tardat 9 anys en fer-lo.
Wow.
Sí, que ha estat una mica llarg.
Sí, sí. Bueno, quina ha estat la vostra font d'inspiració per a aquest videojoc?
Doncs en un inici vam partir de... No sé si coneixeu el joc Undertale.
No.
Us sona? Bé, doncs bueno, va ser un joc que ho va patar molt entre 2015 i 2016. Va ser com un dels grans jocs independents indies que va sortir al mercat i va fer com un boom. I diguem que el nostre programador principal, el Dan Barreno, és el que va... Diguem que li va molar molt el joc i a partir d'aquí va fer com una versió una mica més adulta o amb temes més adults i esbojarrada d'Undertale.
Vale. Laboralment parlant, com vau començar a introduir-vos en el món dels videojocs?
Doncs en el meu cas, per exemple, a mi sempre m'havien agradat els videojocs, una mica com vosaltres. Nosaltres també jugàvem de petits.
Sí.
A Call of Duty.
I després vaig començar a programar amb 18 anys i vaig fer un grau superior intentant introduir-me una mica en els videojocs i no va funcionar i me'n vaig anar a programar per grans consultories. I després de 5-6 anys ho vaig tornar a intentar just a pandèmia. Vale. I des de llavors pues, amb Unity, treballant per startups i tal, i a poc a poc pues, he anat traient el cap un altre cop a dins de videojocs. I ara esperem que duri molt més.
Vale. Va ser fàcil entrar a treballar en una empresa de creació de jocs o el camí més interessant ha estat crear la vostra pròpia empresa?
Bé, o sigui, un dels motius pels quals vam crear l'empresa també era doncs, perquè no hi havia tanta feina a nivell del sector de videojocs com per entrar en una. És a dir, sí que teníem el tenir nosaltres una idea de joc, és a dir, no és el mateix que si tu busques feina que la treballes per empreses que ja estan desenvolupant jocs. Però en el nostre cas teníem ja un videojoc que volíem treure i si el volíem vendre necessitàvem tenir una empresa, perquè si no legalment era complicat. També si vols firmar, per exemple, amb publishers, que bueno, això és un altre tema, doncs necessites tenir una empresa o ser algú jurídicament, una entitat jurídica per poder fer-ho.
Bueno, molts dels nostres oients i nosaltres mateixos no sabem exactament com funciona el món de la creació de videojocs. Podríeu explicar exactament en què consisteix la vostra feina? Actual, evidentment. Quins són els passos i què feu cadascú de vosaltres?
Vale. Doncs, a veure, jo és que tinc uns quants papers aquí. Però, bueno, per una banda, la part de comunicació, que és bàsicament portar xarxes socials, les campanyes de comunicació, pensar doncs, on fer entrevistes, a quins esdeveniments anar, si anem a la Gamescom, si anem a l'Indie Dev Day. I, per l'altra banda, com a disseny narratiu i guionista, doncs fer tot el guió del joc. Llavors, tu, un cop tens la idea i una mica les mecàniques que vols utilitzar en el joc, hi ha una persona, entre tots una mica, però després qui ho coordina, diguem que seria el dissenyador narratiu, que és el que diu, vale, doncs segons el tipus de joc que volem fer, per explicar la història que volem explicar, què és el que ha de passar durant tot el joc, perquè aquesta història tingui un sentit, els jugadors sentin doncs, que estan progressant i que la història realment té un sentit. I, òbviament, després els diàlegs també entre personatges.
Que bé. I quant temps has tardat a fer un videojoc així desenvolupat o així simple, també?
És que depèn de lo gran i lo ambiciós que siguis. És a dir, en el nostre cas ens vam flipar i va ser 9 anys, però generalment els desenvolupaments de jocs entre 2, 3, no? Entre 1, 2, 3 anys, posa. També depèn de com de gran sigui el teu equip, no? Si tens un equip molt gran, pots fer, no? Si ets un rockstar que té el GTA i tens milionades de diners i no sé quants mil treballadors, doncs pots fer coses més grans en menys temps, no? I en el teu cas. Wow.
I què s'ha de tenir en compte perquè sigui així molt bo i tingui molt èxit?
Doncs crec que és una pregunta que tothom vol saber. Però si no, ja estaríem fent... Clar, és provar també. Pensa que hi ha moltíssims gèneres de videojocs. També es basa una mica en el que cada estudi i cada desenvolupador vulgui fer, no? Potser hi ha jocs que tu tens moltes ganes de fer però i ho fas i no funcionen perquè simplement doncs, el joc no agrada. O coses que potser diries, ostres, doncs mira, creo aquest joc, no espero res d'ell, però és una cosa que vull fer jo... i de cop ho peta i et forres, no? Vull dir, és una mica buscar aquest equilibri, però sobretot que estiguis satisfet o convençut amb la idea que vols dur a terme i tenir clar que la pots fer.
Val. Intervé molta gent en la creació d'un joc i el procés és car?
Sí. Intervé molta gent, sí, però són, diguéssim, molts rols que es poden repartir, sobretot en indies, se'ls reparteixen menys gent. O sigui, per exemple, en la casa d'Albert, aquí ja us ha dit que ell té com 5 rols dins del projecte. I això passa molt en indie, de que són projectes de que hi ha molt poca gent, però que poca gent porta molts barrets, no? En el meu cas, doncs, programació i producció, i en el seu cas, doncs, tot el que ha llistat abans. I és molt car? Sí, també. Més que res perquè són projectes que acostumen a ser llargs. O sigui, tu quan fas una pàgina web o una cosa així, la pots fer en un mes o la pots fer en menys d'un mes. Però quan fas un videojoc, estaràs pues, mínim mig any i segurament més d'un. I llavors, si vas sumant els salaris de tota la gent, encara que sigui poca gent, suma molt. I després, doncs, tot el que si vols fer edició física, això també suma. Si vols anar a eventos, també suma. I es va pujant els diners que costa.
Bueno, vosaltres sabíeu qui són els gèneres de videojocs que més criden l'atenció als jugadors de normal i que permeten guanyar més diners perquè es venen més fàcilment?
Depèn molt de la moda actual. Ara, fa uns anys es van posar molt de moda els roguelikes, els Metroidvania, sobretot venint de Hollow Knight. Però ara estan més de moda els jocs que són més tirant cap a mòbil, com per exemple hi ha un Ball for Pete, no? Uh-huh. Que són uns jocs que potser són més curts i tenen com una premissa més senzilla. Però després com que té com molta possibilitat d'escalar i de ser molt gran. Aquests són els jocs que ara estan com venent més i que hi ha certs publishers que estan com més interessats en aquest tipus de jocs.
Vale. I, bueno, una persona es podria guanyar la vida fàcilment amb el tema dels videojocs?
Guanyar la vida, sí, fàcilment, ja depèn... Clar, és que depèn de moltes coses, ja et dic. Sobretot el que necessites és diners i gent o coneixements per poder-ho dur a terme. Llavors, tenint en compte això, sí que hi ha jocs que estan desenvolupats per una sola persona, però també has de tenir en compte la situació econòmica de cadascú, no? Si tu ets algú que ja tenies uns estalvis i vols dedicar aquests estalvis a fer un videojoc per tu sol o pots pagar-te un equip, doncs ho tindràs més fàcil que algú que necessita pues, pagar un lloguer i necessita cobrar d'algun lloc, no? Si tu, per exemple, comences el teu primer joc i no estàs cobrant diners, clar, com pagues el lloguer i fas el joc, no? A no ser que ho facis gratis. Però després de tenir en compte que el joc aquest ha de generar diners. Llavors, que en aquest sentit has de tenir molt clar una mica cap on vas, quins són els teus objectius i fins on estàs disposat a arribar perquè el joc sigui mínimament viable. Això si et vols guanyar la vida, eh? Després hi ha gent que ho fa com a hobby, és a dir, que té la seva feina i després en les estones lliures fa videojocs, que això també és totalment il·lícit.
Bueno, per dedicar-se a fer videojocs, quins estudis s'ha de seguir per dedicar-te?
Depèn també de què vulguis fer. O sigui, en cas de l'Albert, per exemple, no? Ell va estudiar comunicació i publicitat i per això doncs, també ha entrat més en la part de guionista, de xarxes socials, no? I de gestionar aquest tipus de coses. En el meu cas, jo vaig estudiar més programació i vaig fer un grau superior que era com animació 3D, estudis interactius i no sé què, no sé quant, que segueix fent-se ara, i després allà em van ensenyar una mica de programació i vaig dir, ah, això mola. I vaig començar a fer màsters i coses més centrats en programació. I ja et diria que realment pots entrar de qualsevol forma, perquè sobretot, per exemple, en Unity, que és un de motor de videojocs que hem utilitzat per aquest per Netherworld, hi ha moltíssima informació online i bàsicament pots venir de zero, posar a dir, pues, em vaig a fer un Tetris i vas provant, vas aprenent i després pues, a mesura que vas fent diferents projectes, pues, un cop et sents preparat pues, fas una cosa més gran. Però que no et diria que és necessari tenir aquesta carrera en concret o aquest grau superior en concret, sinó que hi ha moltíssima informació online i pots autoformar-te molt.
Vale. Bueno, per conèixer-vos una mica més com a jugadors, quan i amb quin joc vau començar a aficionar-vos al món dels videojocs?
Boníssima pregunta. Estic fent ara un flashback. Clar, és que jo, els primers jocs que vaig jugar, em sento ara com un iaio, la Game Boy Color va ser com la meva primera consola i és que vaig començar, crec, amb el Donkey Kong de la Game Boy Color. Va ser un dels primers, també el primer Pokémon, el Pokémon Amarillo, crec que va ser un dels primers que vaig provar també. I sí, aquest va ser com la meva primera consola, la meva primera experiència. O sigui, amb la Game Boy Color, mogollon de jocs.
Jo sí, jo vaig començar també amb una portàtil, amb la SP, crec que era. Que sí, la tinc aquí a darrere, amb el Link to the Past, i després sí que el meu pare es va comprar per ell la Play 2 i allà vaig jugar més, sobretot el Kingdom Hearts, Jak and Daxter, jo que sí, més RPG, més plataforma, que és algo que m'ha marcat més.
Creieu que els videojocs ens aporten moltes coses bones? Quines?
Doncs jo crec que sí, i no és només una manera d'entretenir-te, sinó també de conèixer històries doncs que d'altres maneres no podries viure, no? I no només això, sinó amb els llibres, nosaltres també érem molt fans de llegir, de la lectura, però el fet dels videojocs de tenir aquest punt interactiu, no? El poder viure històries, ser part d'elles, poder fer no només imaginar-te-les, sinó veure-les i tenir el poder de canviar o de fer les coses com tu més o menys volguessis, no? Jo crec que era una manera superxula de desconnectar i de realment... I després, per exemple, com feu vosaltres o fèiem nosaltres també, quedar a casa per jugar junts i també, doncs, fer-te unes risses, estar el xil allà passant les hores també és una experiència que no només, no?, que pagues moltes vegades, no, és que els videojocs et t'aïllen, o, i molts videojocs dels que hem jugat eren socials, ja sigui els MMOs, no?, com el World of Warcraft o Guild Wars, que també el jugàvem online, sinó també el single player, doncs quedaves a casa i et anaves passant el mando o jugaves multijugador en local, vull dir, en aquest sentit. Ui. Sí, sí.
I són bons per a totes les edats?
Clar, aquí et diria, depèn de quin joc, no? O sigui, en el cas del nostre, que és més 18, doncs no és per totes les edats, però jo crec que també és una de les coses xules dels videojocs, que tinguis l'edat que tinguis, pots trobar un tipus de joc que s'escau més a la teva edat i als teus propis gustos. No? Llavors, jo crec que és una de les coses més guais, que tens jocs que són per totes les edats, que són més rotllo, no?, un Mario Party, o jocs que pots jugar amb tota la família o amb els amics de jajas, i després jocs, sobretot independents, que tracten temes més adults, molt més crus, però que realment et fan reflexionar, no?, i et fan sentir coses que d'altra manera no podries experimentar, i que jo crec que aquesta varietat és xula. Sí, sí.
Totalment d'acord.
I a qui no li sembla bé que els fills juguin a videojocs? Què els diríeu per demostrar-los que aporta coses bones, aquest tipus d'entreteniment?
Diria que provin de jugar amb ells. Això és una cosa que hem vist bastant, i sí que és veritat que, clar, si tu poses el nen a la tele i no saps molt bé què està consumint, ja sigui videojoc o sigui una sèrie, doncs és molt fàcil dir, oh, és que és horrible, no? Doncs prova de mirar i de jugar amb el nen i a veure si també pot ser una experiència, no? Jo, un dels primers jocs que vaig jugar, com he dit, era perquè el meu pare es va comprar la Play 2. I jo jugava amb ella al Gran Turismo. Jugava amb cotxes amb carreres i provàvem. Doncs fèiem una carrera a ral·lis i a veure qui guanyava. I jo recordo de passar-m'ho molt bé i també de participar una mica, no?, amb la família, que a vegades passa molt que un està fent no sé què i l'altre està fent no sé quantos a cada punta de la casa. I sí, aquell moment d'assentar-me amb el meu pare i fer una carrera i tal, ho recordo, ho tinc molt bon record.
Vale. Creieu que els videojocs poden crear problemes psicòlics o penseu que desenvolupen capacitats interessants?
Psicòlics.
Psicològics, entenc.
Psicològics.
Sí.
Sí.
Ah, no, tranquil, s'entès. clar, és que al final és també... Jo crec que la clau aquí és l'equilibri, no? Si tu estàs obsessionat amb un videojoc, World of Warcraft, que ve tenir la seva època, i t'estàs tot el dia i tota la nit obsessionat amb el joc, que gairebé no dorms, doncs aquí potser sí que tens un problema i t'ho has de mirar, no? Perquè l'addicció als videojocs també passa.
Sí, però... el meu punt. No és només... O sigui, normalment quan hi ha algú que és addicte a alguna cosa, no és perquè aquella cosa l'hagi fet addicte. És normalment que una persona que té algun té un tipus de problema mental i es refugia en aquella cosa. Ja siguin drogues, o siguin festa, o sigui videojocs. Però normalment és una persona que ja necessitava ajuda abans i es refugia en els videojocs per tenir un refugi, no? Que això passa amb tot. I sí que és veritat que els videojocs, com dèiem abans, és com que et donen un espai, et donen un desto que per una persona, per exemple, que li costa socialitzar, es va a un MMO i no ha de veure la gent cara a cara i va parlant, doncs també ajuda, no?, a fer com un refugi segur a gent que potser ho està passant malament. I sí que en la nostra època es parlava molt també dels MMOs, que són el demonio, i que, o el GTA, en plan que la gent es queda jugant 10.000 hores i no és funcional com a persona, no? Però sí que normalment jo et diria que la gran majoria dels casos no és perquè el videojoc hagi sequestrat aquella persona, sinó perquè la persona tenia un problema i en lloc de solucionar-lo s'està refugiant dins els videojocs. I coses bones que també heu dit, sí que és veritat que a nivell de psicomotriu, agilitat mental, reconèixer patrons, està molt, molt demostrat que els videojocs ajuden.
Val.
Bueno, posem d'exemple que si el vostre fill menor jugués a un joc més 16, què els hi diríeu? O els renyaríeu o què faríeu?
Ostres, Doncs, clar, és que depèn del joc de més 16, perquè sí que amb el PEGI 16 hi ha diferents subclassificacions, però sí que seria tenir, sobretot estar amb ell, en el cas, és a dir, un cop primer, quan te'l demanen, no? En plan, ostres, em pots comprar tal joc? Doncs primer informar-te, si no el coneixes, doncs informar-te bé sobre de què va el joc, no? Com es veu, què s'hi tracta, i a partir d'aquí considerar si realment creus que el teu fill doncs li podria emular o realment, no? És un joc que podries que podria aprendre coses estant tu al teu costat, no? I jugant junts. I sí, jo crec que no... Vull dir, a veure, tots hem jugat... No sé, jo tenia 16 i vaig jugar a jocs més 18 i no he tingut cap trauma. L'únic que, clar, depèn de quin joc més 18 és, no? I sempre amb un mínim de control de... Perquè moltes vegades això és el que passa, no? Que la gent, hi ha nens de 12 anys que li demanen als pares comprar-se el GTA V i els pares diuen, sí, sí, té, li regalen i no miren exactament ni de què va el joc, ni jo, esclar, després vas al menjador i veuen el nen atropellar quatre iaios i anar a disparar amb l'arma i dius, hòstia, què juego le comprau al niño, no? I és clar, això és una mica, vull dir, que els jocs són importants, igual que mires quin tipus de llibres o quin tipus de sèries o pel·lis miren els teus fills, doncs els videojocs al final també són un mitjà audiovisual i per tant també has de mirar una mica què consumeixen.
Sí. Bueno, sabeu quins són els videojocs més jugats d'aquest any? Hi ha un rànquing?
Clar, més jugats, o sigui, més jugadors, no sé els d'aquest any, sé els de l'any passat, però sí que serà pues, Minecraft, Fortnite, Roblox. Aquests al final són els jocs amb més usuaris.
Sí. Doncs nosaltres jugàvem al Fortnite i al Rocket League.
Sí, és el que anava a dir.
Eren molt populars.
També hem jugat altres, però sí, eren els nostres preferits.
Quins videojocs eren els més famosos quan vosaltres vau començar a jugar?
Wow. Pokémon.
Sí, Pokémon a tope. Després, clar, tota la saga de Crash Bandicoot, això ja era per la Play... Sí. Per la PS1, rotllo Crash Bandicoot, l'Spiro, no, jocs que eren com més single player, com d'aventures, plataformes. No sé si us sona l'Spiro. Spiro? Un
no,
drac
no,
que és
no.
Lila?
No.
I també començaven els Halo i aquestes coses que ja és quan els shooters multijugadors i a vegades ja es va sumar Call of Duty i tal.
Vale.
Quins videojocs no han perdut mai la seva essència, malgrat siguin antics, si continuen jugant?
Dius en general o en el nostre cas?
En general, mateix.
Jocs que la gent no es cansa. Cas que quin podria ser?
Calla, hi ha molts jocs que potser t'expliquen una història, que normalment són single players, que tu pots jugar ara i et segueixen explicant la mateixa història i segueixes com sentint-te també interpel·lat, no? O sigui, si tu ara jugues el Link to the Past, que és del 90... no sé quan, és una història d'aventures d'un nen vestit de verd, saps? I és el mateix que si jugues ara al
Uncharted.
Uncharted, per exemple. O sigui, és un joc que al final és com un Indiana Jones en el que tu controles l'Indiana Jones, no? I llavors, això, qui no vol, no? Anar a la selva a buscar un tresor i anar disparant nazis, no? O sigui, això és el somni de qualsevol.
Clar,
també sí que és cert que hi ha com molta barrera, sobretot en la part més visual, no? És a dir, en el moment en què un joc es veu antic, no? Acostumats, per exemple, a jocs que són molt... sobretot els 3Ds, que ara s'ha evolucionat moltíssim amb el 4K, que li veus estar els poros a les cinemàtiques, i potser retornar a un joc potser de la PS1, que eren com 4 polígons, no? Sí que al principi com que xoca o també, no?, que els controls no estan tan polits, perquè clar, els ser més antics no tenien aquestes eines tècniques per poder innovar, no? Vull dir que s'ha innovat molt durant tots aquests anys, però sí que és cert que és el que diu el David també, històries, si un cop superes aquesta barrera mental dels gràfics, Hi ha històries que sí que val molt la pena tornar a jugar i que són supercompletes. Tot i l'època que es van fer, sí, que són d'aquestes atemporals, jo crec. I que, de fet, en molts s'estan fent remakes, en molts casos, no? Que es conserves la història, però li renoves els gràfics, no? De fet, Crash Bandicoot, Spyro, han estat renovats gràficament. Fet un màster. Vale.
Doncs vosaltres, ara mateix, quin creieu que és el millor videojoc que s'ha creat últimament? I per què?
Jo, d'aquest any, jo estic bastant a tope amb el Clair Obscur Expedition 33, que és un joc que ha fet un estudi francès i que és candidat de ser el millor joc de l'any ara quan facin el Game Awards. Sí.
Sí.
Però sí, o sigui, aquest és un dels que més m'ha agradat aquest any. També hi ha un que m'ha semblat molt innovador, que es diu Blueprints, que és com és una casa en la que tu entres i cada cop que interactues amb una porta pots escollir quina és la següent habitació.
Oh.
I és bastant xulo perquè cada cop que jugues és diferent i hi ha com diferents puzzles que es connecten entre habitacions i està bastant xulo. A mi aquests dos et diria que són els meus goti d'aquest any.
Vosaltres penseu que algun dels videojocs podria ser un món masclista?
Que el món dels videojocs és un món masclista?
Sí.
Sí, jo crec que hi ha una part dels jugadors i també de com s'ha representat certs personatges. Per sort, des de la part de desenvolupadors, jo crec que hi ha hagut una evolució, sobretot per tota aquella gent també del col·lectiu LGTB i sobretot dones que ara han passat de ser jugadors, jugadores a desenvolupadors, desenvolupadores, no? I en el moment en què tu tens l'oportunitat de crear els teus propis jocs pots explicar les teves experiències i la teva història, però sí que és cert que hi ha un sector dels videojocs, tant jugadors com també alguns desenvolupadors, que sí que és un entorn masclista i tòxic, i de fet el que estem nosaltres com a Hungry Pixel o com a desenvolupadors, el que intentem lluitar és contra aquesta manera de veure els jocs tan limitada, no? El fet de dir doncs, que si les dones juguen pitjor els videojocs, que s'utilitzen els jocs online per fer bullying a la gent per ser qui són, quan realment el guai dels videojocs online i dels videojocs en general és que pot ser qui et roti, no? I sí, en aquest sentit és un problema que sí que no està solucionat, però afortunadament crec que estem fent passes cada cop cap a un intent de normalització, no? O sigui, estendre el feminisme com algo com el que hauria de ser, una cosa totalment normal, necessària, i que tothom sigui conscient doncs, dels seus privilegis i de com tracta a la resta de persones.
Que bé.
Vosaltres creieu que els videojocs poden arribar a ser una addicció?
Una addicció.
Poder? Sí, però és una mica el que ha comentat el David abans, no? Que no és... que és més per problemes que tingui la persona prèviament que ho vehicula a través dels videojocs, com ho podria vehicular a través de la ludopatia, no? A través d'anar al casino o fer jocs d'apostes o doncs altres obsessions. Sí que és cert, però, que sobretot en l'auge del mòbil, en jocs de mòbil, sobretot vosaltres que sou més joves, sí, especialment, heu d'anar en compte també amb com s'estan desenvolupant certs videojocs d'aquests que semblen inofensius per mòbil d'anar apretant botons, que sí que han incorporat mecàniques que fomenten la ludopatia, però més que res perquè el que volen és que estiguis constantment en el joc, no? Que et donen recompenses... una mica la mateixa tècnica que s'ha utilitzat en les xarxes socials, no? El fet de l'estímul constant per fomentar que el número d'hores que tu estiguis en aquell joc o en allò que estiguis mirant estiguis constantment volent més dopamina. Però a part d'això, que és, diguem que són empreses que el que volen és fer diners a costa de qualsevol cosa, soc més de l'opinió del David, és a dir, no és una cosa que el joc, un joc per ser un videojoc no et crea addicció per si sol, de fet no està creat per això. L'altra cosa és que tingui elements que t'incitin cap allà, però això ja és un altre tipus d'objectiu xungo d'algunes empreses per fer diners a costa de la gent. Però no seria la part principal, jo crec, ni dels videojocs, ni del seu objectiu, ni les seves conseqüències, tampoc.
Vale. Perfecto. Doncs moltes gràcies per venir a la Ràdio Castellà i fer-nos entendre millor com es crea un videojoc i tot el que s'ha de tenir en compte perquè sigui un bon producte.
A vosaltres.
Gràcies per convidar-nos.
I moltes gràcies a la gent que ens ha escoltat. Recordeu-nos el vostre nom del videojoc i on el podem trobar.
Doncs mira, el joc es diu Netherworld, d'acord? I el podeu trobar tant a Steam com a Nintendo Switch, tant en digital com a l'edició física, que també la podeu comprar. Bueno, vosaltres no, però perquè és més 18, nois?
Vale.
Vale.
Albert Serra i David Lleida, moltes gràcies de nou i fins una altra.
Adéu.
Adéu.
Gràcies.